Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
200.000 senegalesos van ser mobilitzats a França per lluitar contra els alemanys. Eren els anomenats tiradors i van ser reclutats de manera forçosa. El director Mathieu Badepied ha volgut recuperar aquesta història de l'oblit obligat i, per fer-ho, ha comptat amb la complicitat d'Omar Sy. El popular actor, que reconeix que està vivint un moment professional molt dolç, explicava en una conversa a RAC1 la importància de fer aquesta pel·lícula.
I si el soldat...
En aquesta història, el soldat desconegut era un tirador senegalès i això obria moltes preguntes a casa meva. La primera és, per què no m'he preguntat mai per aquest passat? I encara més, per què no he tingut mai cap espai on se'm preguntés per les meves arrels? Què és el que ha fallat perquè mai se m'hagi qüestionat això? I aquí és on ens vam adonar de tot el que faltava en aquesta història, dels buits que quedaven per omplir i de que hi havia la necessitat d'explicar-ho.
Per cert, que per temes de confidencialitat, si no va poder explicar res sobre la nova temporada de Lupin, que s'estrenarà a Netflix el 5 d'octubre. Això sí, va confessar que l'audiovisual té el poder de remoure consciències i que espera que els seus treballs vagin en aquesta direcció.
També ahir uns quants oients del món a RAC1 van poder viure en exclusiva la preestrena de la pel·lícula Un cel de plom.
Vostè no té ni idea del que ha viscut.
La pel·lícula, protagonitzada per Nausicaa Bonin, és una adaptació del llibre homònim de Carme Martí que explica la tornada a casa de la Neus Català després d'haver estat presonera en un camp de concentració nazi. La preestrena es va fer als cinemes Bosque del barri de Gràcia de Barcelona amb oients del món a RAC1, Maria.
Neus Català no volia ser recordada com una supervivent dels camps nazis, sinó com una part activa de la resistència antifeixista, una militància que la va acompanyar tota la vida i que Miquel Romans ha portat a la pantalla amb la pel·lícula Un cel de plom. El film retrata amb pocs mitjans i força encert els horrors de la repressió nazi, la valentia i la sororitat de les dones que els van plantar cara i les dures condicions amb les que van intentar sobreviure. Una barbària que per molts queda dolorosament a prop, com recordaven alguns dels oients del món a RAC1 en sortir de la projecció.
Com ella diu en la pel·lícula, s'ha de recordar sempre perquè la gent que vingui després sàpiga el que ha passat i no es pugui tornar a repetir o mirin de no repetir-ho.
Molt bé, molt bé. És història, són fets, és la vida.
Igual que ho veiem ja les persones que som una mica grans, perquè clar, per ells és com una historieta, per dir-ho així, que aquí està el problema. Esperem que reaccionin, que són macos.
La pel·lícula s'estrena demà amb la voluntat de mantenir la memòria viva per evitar els errors del passat.
I encara un últim punt de cinema, perquè Meryl Streep rebrà el Premi Princeses Astúries de les Arts. El jurat ha destacat l'honestat de l'actriu i ha valorat el seu activisme. La candidatura a Meryl Streep, guanyadora també de 3 Oscars, 9 Globus d'Or i 2 BAFTAs, la va proposar al Almodóvar. Falten menys de 15 dies perquè comença el Festival d'Eurovisió. El rei Carles III i la reina Camila han revelat com serà l'escenari on actuaran els participants de Liverpool. Els dos monarques van visitar ahir el plató que acollirà el festival i van premer un polsador que va revelar l'aspecte de l'escenari. És bestial, això d'Eurovisió. Van anar els reis anglesos, eh? Aquest és el moment. L'escenari destaca perquè té una part rodona amb un cercle amb una quarantena de focus que il·luminen cap al sostre i a dalt hi ha 3 cercles concèntrics també amb focus al perímetre. El Festival d'Eurovisió arrencarà el dimarts 9 de maig amb la primera semifinal. Anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. Continua part de la via tallada per la zona de la Verneda, la ronda litoral en sentit sud, i es generen 9 quilòmetres d'aturades en aquell tram i a l'habitual entre el Nus del Besòs i la Barceloneta. Encara a aquesta hora s'acumulen més de 6 quilòmetres també de cues a la C58 en sentit sud, entre Sabadell i Terrassa. Avui aquesta via ha anat més plena en hora punta, i també encara a l'AP7 per Barberà del Vallès en els dos sentits. També queden gairebé 5 quilòmetres més a la C32 de Sant Boi de Llobregat cap a Barcelona. Més cues a les rondes, a banda de la incidència a la B10. La ronda de dalt acumula 7 quilòmetres entre Roquetes i Sant Gervasi en sentit sud i 2 quilòmetres més a Pedralbes en direcció Trinitat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecte a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una pregunta. Us ha passat mai que el vostre número de telèfon aparegui en una pel·lícula o en una sèrie? Doncs una empresa de Múrcia, sí. Una companyia de telecomunicacions del municipi d'Alcantarilla que de sobte va començar a rebre trucades i missatges de WhatsApp demanant per Spring Escudo. Spring Escudo. La seva propietària es va començar a preguntar què volia dir això d'Spring Escudo fins que va descobrir que tot venia d'un episodi del Simpson. Concretament de l'episodi 22 de la 13a temporada de la sèrie. En aquest capítol, Homer Simpson crea la seva pròpia patrulla de seguretat ciutadana i li posa de nom Spring Escudo. I quin és el telèfon amb el que Homer Simpson patrocina la patrulla? Doncs el mateix que el d'aquesta empresa d'Alcantarilla, a Múrcia. És ben bé que la ficció supera la realitat.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals, les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreix-ho a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Són les 9 i 6.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. Alen de Poll, Pere Mas.
Aviam, hola Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
Hola Neus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Hola Vicent Sánchez.
Bon dia.
Joan Julivert, què tal?
Bon dia.
Hola, què tal Pere Maria Mas?
Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
No, vosaltres ho sabeu tot, la Neus Tomàs. Això, si ara rumorejava, sabia, perquè fins
no,
tot
no,
la mare
no,
i tal.
No, no, tu has dit tu, la Pilar Eireu ho havia explicat.
Sí, la Pilar Eireu va explicar el Tot es mou, a TV3. Ah, però jo no, aquestes coses no... Ara, et dic una cosa, vols que digui la meva percepció de tot plegat?
Ai.
No em facis... Ai, Vicent. És a dir... El títol aquell d'aquella sèrie que va passar fa uns temps, que era HBO Max,
sí,
o sigui, allò, Salvar el rei, és evident que després d'aquest títol se sabia quin rei s'havia de salvar. Sí. I no és l'emèrit, és l'altre. O sigui, s'ha deixat... O sigui, ja, jo crec que això ja... O sigui, a partir de...
Atado
partir,
y bien atado.
Hi ha un moment que diuen... Apreten el botó i pa'lante.
Entre altres coses perquè no hi ha conseqüències.
Liu Ford m'ha enviat un missatge i diu, aquest home quan regnava?
No, bueno, no. Això fa pensar massa... Sí,
sí, bona aquesta,
fa pensar altres coses, que entre els diners que necessitava per a fills i filles...
Però tu, aviso algú, sisplau, algú de la redacció, que si el Màrius Carol pot venir, que vingui, sisplau. Que
exacte. Si necessitem que ens il·luminin des de la saviesa. Bueno, primer, clar, és que... Primer de explicar tantes coses del rei, tantes, emèrit, tantes... A mi no m'estranya que en allò de les teories ondulants Felip VI siga la persona més, amb perdó, estreta del món, més prudent del món i més, perquè sempre sol passar el mateix en les famílies moltes vegades. Ara, i a mi el que no m'estranya tampoc és, clar, este home necessitava molts diners, tu. Clar, pobre, després diuen que el que feia i el que deixava de fer, però és que necessitava molts diners, perquè entre fills suposats, filles suposades, jo a Barcelona en sé d'un parell de fills que diuen que podia ser fill i algú li fa una certa retirada. Però entre fills, filles i amants i nòvies i tapades i destapades, clar, este home necessitava una fortuna. Pobre, és que ara em fa una mica haver sigut tan cruel amb ell, amb tot allò de les comissions, quan realment tenia unes necessitats molt, molt bèsties. I tal com van els pisos, encara més, no riga vostè, no riga vostè, no riga vostè, que qui riu l'últim riu millor.
Sí, comencem bé.
Ai, senyor.
Què?
Pues va relliure, no? Ja fa temps que ja va relliure. I podem saber el que vulguem i podem utilitzar l'adjectiu que vulguem, fins i tot l'insult que vulguem, perquè forma part del pla, això.
Sí?
Sí,
a la línia del Salvem el Rei.
Amb el vell a garrotades, a canvi de no tocar el nou. Però això el nostre gremi segueix amb els mateixos pecats que fa molts anys. Perquè el rei actual té inviolabilitat, encara no s'ha tocat una coma. I per tant ho fiem tot a que ell sigui un exemple. Però quan ho fies tot a que la gent sigui exemple, doncs te poden sortir les coses malament. A mi el rei que ell està fora, com si vol tindre 200 de crios. És que també fot ja, pràcticament. Però la institució projectada de futur és la que a mi m'amoïna. Cada vegada que surt el tema del rei emèrit, doncs jo crec que s'ha d'aprofitar per dir, escolta, com fem per a que això no torni a passar? I, per tant, que els periodistes facin la feina des del primer dia i que no s'acompanyi només les corrues reals per a parlar de glamour, de l'eslora del iot, o de la mida del pal de golf... bueno, però estem igual que estàvem, eh? Mm. Això no hem canviat.
Jo estic d'acord, i a més, ahir al Congrés es va veure i viure un episodi que era un gag digne de Polònia, perquè l'Albert Botran, de la CUP, per poder preguntar pel rei, li preguntava més al Miquel Iceta, com a ministre d'Esports, perquè era l'única manera de colar la pregunta, li preguntava pel regatista que havia vingut, i aprofitant l'excusa aquesta, feia les preguntes que no es poden formular al Congrés, perquè no, ni les pots preguntar, però sobretot ningú te les respon, i és encara quants diners va guanyar en comissions aquest senyor, què va fer la Hisenda, què és el que va investigar i el que no, totes aquestes preguntes que no tenen resposta, i estic molt d'acord amb això que dius, és a dir... jo puc parlar de la nostra experiència com el diari. Cada vegada que fas una pregunta a Transparència, per obtenir dades a través de Patrimoni Nacional, que és l'única manera, és impossible. Perquè entre que... o drets de privacitat, o informació reservada, o informació que no es pot donar públicament, no hi ha manera. Manera de saber, per exemple, quant costa la seguretat...
Em permeteu un moment, Joan i Neus, és que tinc un dels autors d'aquest llibre, el David Fernández, que està en línia aquí al Món Aracu, que conjuntament amb José María Olmo, són els que publiquen aquest llibre, que sortirà en breu, que es titula King Corp, de Libros del Cao. David Fernández, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Titula así hoy el Confidencial: el rey Juan Carlos tiene una hija secreta llamada Alejandra, de una relación con una aristócrata. Se había rumoreado, se había hablado, incluso recuerdo que hace poco lo comentaba Pilar Eyre en televisión, que podría suceder. Lo que pasa es que vosotros dais muchos detalles en el libro, y lo dais ya no como un rumor, sino como una confirmación.
Sí, así es. El libro no va sobre los detalles biográficos del emérito, de los que ya se han escrito cientos de páginas, sino que es un libro que, bueno, se ha intentado, tras dos años de investigación, un poco desvelar los entresijos pues económicos y financieros del emérito, ¿no? Esa caja B que llevaba durante años, ¿no? Y bueno, al investigar esa caja B, pues te sale que también llevaba pues una vida B, ¿no? Como ya se sospechaba mucha gente. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de confirmar hasta el mayor extremo posible esta información, y bueno, pues nos ha parecido interesante, aunque, como te digo, el 95% del libro habla de ese entramado empresarial y financiero opaco que el rey estuvo durante años. Bueno, pues hemos conseguido algunos secretos también personales.
Es una información que sois los periodistas, José María Olmo del Confidencial y David Fernández de Infobae, los dos los digitales, publican esta información. La pregunta es si es Alejandra de Rojas.
La pregunta es si es Alejandra de Rojas.
Sí.
Pues no te puedo contestar a esa pregunta, porque me vas a permitir que si no lo hemos puesto en el libro es porque, bueno, tras ciertos pactos a los que hemos tenido que llegar para hacer la información y ciertos compromisos, pues hemos podido contar hasta donde hemos podido contar. Yo no te puedo confirmar si es Alejandra de Rojas.
En todo caso, si fuera ella, En la redacción hemos hecho una búsqueda rápida a partir de los detalles que contáis en la noticia. Eso no lo dices tú, ¿eh? Lo digo yo. Y el perfil encajaría. Se ha dedicado a la moda igual que su madre, Charo Palacios, que fue musa de un conocido diseñador. Su supuesto padre, el conde de Montarco, tenía 71 años cuando ella nació, en 1980. Su boda salió en las portadas de la prensa del corazón. Está casada y tiene un hijo. Todos esos son detalles que encajan algunos de ellos con los que enumeráis en el artículo. Por tanto, yo creo que no vamos muy desencaminados. ¿Cuándo oísteis vosotros, David, tanto tú como José María Olmo, hablar por primera vez de esta hija del rey Juan Carlos?
Perdona, repíteme la pregunta.
¿Cuándo oísteis hablar por primera vez de esta, o sea, hace tiempo que esto, por ejemplo, en Madrid se rumorea?
Bueno, nosotros no nos hemos dedicado nunca a la información del corazón, es decir, nosotros, Chema, muchos años en el Confidencial, que es jefe de investigación, yo antes estaba en el Confidencial, estoy en Infobae, hacíamos otro tipo de información, y bueno, pues lo que ha pasado es que cuando hemos estado desentramando esas operaciones financieras, porque el libro también habla de que al rey le han estafado una importante cantidad de dinero, por ejemplo, o que el rey durante muchos años utilizó un sistema para blanquear dinero en Madrid a través de una joyería. Es decir, cuando hemos estado, digamos, rebuscando en ese pasado financiero, es cuando hemos llegado a esa información que nos confirmaron muchas personas que estaban relacionadas con ese entramado financiero del rey. Es que el rey llegó a presentar a esta persona como su hija a ciertas personas de su máxima confianza. Entonces, bueno, pues digamos que llegamos a esa información, pudimos contrastarla al 100% y bueno, se decidió editorialmente pues meterlo en un capítulo y contar hasta donde podíamos contar, ¿no?
Con esta mujer, porque estamos hablando de una madre con una criatura, y que creo que en el libro contáis que es que sería la pequeña, porque sería más pequeña que la infanta Cristina.
Sí.
¿Habéis hablado con ella para que os lo confirme esto?
Eso también, si me vas a permitir, entra dentro de un
acuerdo
de compromiso.
Vale, sí que puedes contar, porque en el libro lo cuentas, que la relación que tenía el rey emérito con la madre de la chica.
Sí, claro, fue una, como tú me has preguntado al principio, es decir, fue una relación que el rey tuvo cuando ya habían nacido sus tres hijos oficiales con la reina Sofía. Tuvo una relación con esta aristócrata, tuvieron esta hija, y luego él con el paso de los años llegó a presentar a ciertas personas como su hija. Es decir, ella lo descubrió no inmediatamente, sino cuando era un poco más mayor, cuando era, digamos, más adolescente, y esos son un poco los detalles que contamos.
Mira, y hay primeras reacciones a esta información. Concretamente me informan que ha hablado ya desde el PSOE del diputado Pepe Zaragoza.
Como dirían que en su vida privada nosotros no nos vamos a meter, cada uno tiene, pero vamos, yo creo que eso cae solo, que está cayendo siempre, que es un desprestigio de la monarquía en estos momentos.
Desprestigio de la monarquía, dicen desde el PSOE, el diputado José Zaragoza. Claro, hacéis otra revelación. Esto es lo que sabemos ahora, la información que habéis publicado tanto Infobae como El Confidencial. De todo lo que... ¿La reina Sofía lo sabía, por cierto?
La información que nosotros tenemos es que sí.
Y vamos...
Sí, lo sabía. Es decir, como te he dicho, nosotros no somos periodistas especializados en... Pues en la Casa Real, ahora sí, en estos dos años, pero antes no nos hemos dedicado a ello. Pero bueno, todo el mundo que se ha dedicado a la información de la Casa Real durante años sabe que el matrimonio entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos desde hace muchos años era simplemente un matrimonio de conveniencia, era un pacto, ¿no? Hace muchos años que llevaban una vida separada y solamente se juntaban, bueno, pues para los actos oficiales y lo que exigía la agenda. Pero bueno, sí, la reina Sofía obviamente sabía de esta hija y sabía de otras relaciones que tuvo el rey Juan Carlos con otras personas.
En la portada del libro, se ve. Es una portada de color, al menos por lo que veo en los digitales, de un color claro, dos arriba José María Olmo y David Fernández, el título King Corp, El Imperio sí. Nunca Contado de Juan Carlos I es el subtítulo, y el dibujo es, o la portada es, un billete de 5.000 pesetas, de las antiguas pesetas con la cara del rey, del rey Juan Carlos, pero dibujados a mano, como si cogieras el billete, cogieras un rotulador y le pintaras, pues una corona hecha a mano, de dibujo, pintadas unas gafas de sol, y un collar con la S de dólares, el símbolo del dinero, ¿no? Para entendernos, con un collar colgado. Sí, sí. ¿Qué revelaciones más encontraremos? ¿O encontraremos muchas revelaciones sorprendentes como esta que se ha publicado hoy?
Sí, bueno, está la portada que comentas, es una portada que ha hecho Artur Garocha, que es un ilustrador muy, muy, muy reconocido y que suele trabajar muy a menudo con libros del caos y suele hacer portadas muy transgresoras. Y bueno, la gente puede darle varios significados a esa portada, ¿no? Nosotros, bueno, yo particularmente el que yo le doy es que, bueno, pues es una portada que refleja que el rey se ha estado un poco riendo durante muchos años como jefe del Estado de los ciudadanos, de sus súbditos, ¿no? Por utilizar ese término. Y lo que se puede encontrar en el libro, bueno, pues es una análisis muy profundo de esos años en los que ocultó su patrimonio a la sociedad española. Y como novedades, y te he dicho antes, pues bueno, pues contamos como exclusivas que el rey fue estafado en una operación millonaria en la que perdió mucho dinero con un inversor. Pues también contamos que durante años estuvo convirtiendo en cash en una joyería de Madrid todos los relojes y las joyas que recibía y no les gustaban y las convertía en líquido, ¿no? Bueno, blanqueando dinero. Y bueno, y otras cosas también, bueno, pues de sus operaciones en Suiza, con los países del Golfo Pérsico. El titular es muy apropiado porque queríamos un poco asimilar que el rey ha funcionado como una empresa, ¿no? durante muchos años.
King Corp, os digo, el libro El Imperio Nunca Contado de Juan Carlos I. Muchísimas gracias por atendernos, David Fernández, y que sea un éxito. Gracias. Uy, se ha tallado. Són les 9 i 22 minuts. Un moment que el Joan Julibert encara no havia dit res. Vaig a la publicitat i de seguida Joan Julibert i incorporarem Màrius Carol, Vicent Sánchez, Neus Tomàs i Josep Martí. Ui. Noemí, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Doncs pues mira, tinc molta
cosa. Si de debò vols estalviar com mai en la teva compra diària, no et perdis la Setmana de los Ofertones de Supercor Supermercats, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés, perquè t'enduràs a casa més que ofertes, ofertasses. Una setmana d'ofertes insuperables en productes d'alimentació, drogueria i perfumeria. Per exemple, un 2x1 en hamburgueses d'Angus Miguel Vergara, safata de 2 unitats. Comprant-ne 2, l'unitat surt a 3 euros. O la segona unitat al 80% en tots els fumats, la Balinesa. Increïble! A més, a la Setmana de los Ofertones, tens un 10% de regal en totes les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 20 euros. 7 dies irrepetibles amb autèntiques ofertasses. No t'ho perdis. Recorda, només fins al 3 de maig a Supercor Supermercats, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. A botiga, web i app. Preus vàlids a Península i Balears. Consulta condicions de la promoció. I el diumenge 7 de maig a les 9 del matí pots participar en la 43a cursa El Corte Inglés. Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaelcorteinglés.cat. Però afanya't, perquè aquest diumenge és el darrer dia per fer-ho. Diumenge 7 de maig, Barcelona respira cursa. I això és tot. Fins demà.
Con la nueva PAC invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres. Apostamos por el futuro. Apostamos por nuestro campo. Apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía. Apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui, entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Quan viatges, descobreixes i experimentes olors i sabors que mai no havies tastat. I fins i tot acabes coneixent millor la gent que t'acompanya en el viatge. Que curiós. Quan obres una ampolla de Ramon Bilbao, passa el mateix. Ramon Bilbao. El viatge comença aquí.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que els productes frescos triomfen a Aldi i prop de 9 de cada 10 dels nostres clients els inclouen en les seves compres. Canvia't a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos en totes les nostres fruites, verdures i carns de qualitat. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
En Ciència que assegurances. FIATC. 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles. Ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Des del 29 d'abril viu l'estiu a l'hotel Le Méridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Gaudeix dels restaurants vora mar, de la brisa marina al Beach Club i de la relaxació a l'Explore Spa de l'hotel Le Méridien Rat.
Le Méridien Rat Punès.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat. Peugeot.
El perquè de tot plegat.
Hola, Marius.
Bon dia. Què passa?
Ha vingut, aviam. Aquí, perdona, Joan.
No, vaig veure
el partit del Barça. Em vaig anar a dormir a les 12 del vespre, home. I és una vergonya, és una vergonya. Aquests tios no es creuen ni que seran campions de Lliga.
Uns quants estem contra. Uns quants estem contra, després del que vam veure ja.
Anava a dir-li que vostè no faci aquestes mirades de suspeses, de complicitat i tal, perquè, clar, no se'l veu.
És el rei del silenci.
Són fantàstiques.
És el rei del silenci.
No, és un silenci sempre dramàtic, està molt bé. Però aquesta mirada que té, a més del silenci, que està molt ben pensat, clar, no es pot veure fora de la
ha vingut el Màrius, quan ha entrat per la porta, ho explicaré ara, hi ha molts testimonis, ha entrat per la porta amb cara d'emprenyat. Jo dic, no sé si ve emprenyat pel tema de l'emèrit, i llavors, clar, no recordava, perquè estic una mica espès avui, especialment, que ahir va jugar el Barça a les 10 de la nit, que això també és una altra, que a més, ja l'he llegit l'article avui amb el Màrius, de la pujada a la muntanya maldita que deia el Quimet Canyelles, i ara he lligat caps en tot, i clar.
No, primer, una cosa que em passa, que és una immaduresa que no puc superar. He dormit poc i malament. I això, a la meva edat, em sembla un acte de responsabilitat.
Però això és lo normal.
Ah, és lo normal.
La vellet,
llavors
sí.
Estic més tranquil.
En sèrio?
Ara m'has tranquil.
Em va costar dormir?
Em costa dormir. Bueno, vaig fotre una pastilla i a les 6 ja estàvem els ulls oberts. I llavors, mirant-me tota la premsa, i el que menys m'interessa és si... En fi, això no em voleu fer parlar avui. Perquè avui, aviam si algú té el suficient criteri per saber per què aquells tios... Per què aquells 11 milionaris que corren pel camp... Ahir es van decidir tocar-se la pera en lloc de jugar a futbol. Vull saber-ho, m'agradaria saber-ho.
Això el costa del fi del res, de la fi del rei no és res. Té vostè tota la raó.
Clar.
Aquí ens preocupem per coses serioses.
Aviam, Màrius, no, aviam una cosa.
Jo no som un expert de la vida íntima de
personal. Ah, i a més estic de mala llet avui.
A més no tinc ganes. No, però...
Això, perdona, això no és nou, no?
Bueno, això li explica la Pilar Eire amb el Risto Mejide el 2017, quan aquí parlàvem d'altres coses. O sigui, no es pot dir que sigui nou. Però és que fa 2 mesos la revista Mujer Hoy, que em sembla que és un suplement que distribueixen pel grup Vocento, també es referia a aquest tema. Per què? Bueno, perquè són aquestes coses del Madrid de les males llengües, dels rereguardes dels restaurants, bueno, aquestes coses. I, però ha sortit, entre altres coses, perquè avui és gratis. Avui tot el que li endinyis, tot el que li endinyis a Juan Carlos és gratis. I els primers que no els defensaran són els de la, en fi, els de la seva família, o sigui que... No? Home, deuen estar contents, no per això, sinó per altres coses, clar.
Recontents, sí?
Sí, la família.
Sí?
Home, li ho dic en broma. Contents és una manera de dir...
Ah, sí, clar, no,
una
no,
manera
però...
irònica de dir... No. Que no n'estan, bueno... Que
bueno, no, 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 jo el que crec és que... En fi, no sé, és un personatge que està... No tan sols està a 6.000 quilòmetres de distància de Madrid, sinó que també està a 6.000 quilòmetres de distància de la sarsuela des d'un punt de vista afectiu, íntim i tal, no? No sé.
Són negocis.
Mm? Aviam, sí, però és una empresa familiar.
Però com
és una empresa familiar.
Però tal com se van posar les coses, com sí. Més degrades a l'emèrit, més enlaires a l'altre. Això també forma part de l'estratègia.
És possible que això sigui una estratègia, però jo crec que és una estratègia nefasta. O sigui, en cap empresa familiar, encara que el pare s'hagi endut la caixa forta, els fills li tiren la porqueria a sobre. No, perdó, ja està, ho he dit. No, perquè si per salvar l'institució tens que matar el rei emèrit, vol dir que l'institució és molt feble, vol dir que té pocs arguments i vol dir que no se'n recorda de que si està aquí, entre altres coses, és perquè hi ha una cosa que es diu la tradició i els gens i aquestes coses. Però bueno, escolta, jo què sé.
A mi, hi ha una cosa que...
Però, no.
En la línia que diu el Màrius, i responent a l'Iu Forn, que diu quan regnava, la pregunta és, Iu, què vol dir regnar? Si no això. Parlar pel que deia el Màrius, és a dir, és una institució anacrònica en la qual tot passa per via seminal, és a dir, les coses les fa perquè li passa pels pebrots. Però això és perquè l'aristocràcia, com a tal, no dona una explicació a res, en la línia del que el Josep, és inviolable. I, per tant, la naturalesa de la mateixa institució fa que no hagi de donar cap raonament als súbdits. Hi ha una solució que es diu república, que seria un senyor, que seria cap d'estat, havent de rendir comptes a la ciutadania. Això no passa amb la monarquia, que és una institució absolutament anacrònica. I a mi el que pogués fer aquest senyor en relació a les seves relacions íntimes, què voleu que us digui... i entraria més aviat poc. Jo crec que ha dit coses bastant més interessants un dels autors d'aquest llibre en relació al blanqueig de diner. A mi el que m'inquieta és que aquest senyor era un delinqüent. Sent cap d'estat, era un delinqüent. Presumptament. No? I que no el podrem investigar per la inviolabilitat de la mateixa figura.
Perquè vegis la magnitud, ja el programa d'Anna Rosa ja està a continuació i el titular, si llegeixo des de lluny, posa Juan Carlos tiene una quarta hija.
No,
és el titular.
Perquè el periodisme que fem d'investigació és extraordinari i no ens equivoquem mai.
Val, una pregunta,
sí, Marius. No hi ha cap presumpció de res, fixa-t'hi. En qualsevol delinqüent li haguessin posat la paraula presumpta. A Joan Carlos no. Bueno, doncs per això,
perquè... hi ha una cosa, eh?
Però perdona, Marius, això és mentida? Perdona, segur que no l'he preguntat.
Jo no sé si és veritat o mentida, entre altres coses, perquè jo el que puc dir és que no m'ho crec. Perquè, entre altres coses, li han adjudicat 6 fills. Perquè fins i tot un senyor de la Bisbal, en fi, que li faltava un bull, va dir que era fill del rei, no us en recordeu?
Sí, Solà, ja, però Màrius, que tenir fills fora del matrimoni no és delicte, eh?
No, però això no estic dient que sigui delicte.
Jo ho dic perquè estem aquí, és a dir, per mi hi ha altres coses més greus.
Jo el que estic dient, que tothom que ha sortit dient que era fill o filla del rei, ha volgut dues coses, o els 15 minuts de glòria, allò que deia el Barjol, o ha volgut treure un benefici.
Per això és l'única cosa, perquè ja ho cito, però és que en portem 6.
Bueno, per tant, això ja no és un recurs vàlid per a treure'n un benefici, com que, a més, no li faran cap de prova de paternitat, i així hi ha una cosa que jo sé
no,
que...
No faran cap de prova de paternitat, ni aportarà cap prova al periodista que ha escrit això.
Evidentment. Ah, i per això, quan tot és fosc, i quan, a més, tu ets inviolable...
La monarquia va malament, però el periodisme...
D'acord, i quan tot és fosc, ets inviolable, i una persona, per molts indicis que manifeste, no et portarà a un jutjat, doncs a partir d'aquí tot és vàlid. I això... Jo crec que és la part terrible de l'assumpte. El senyor Zaragoza acaba de dir, no, és que no és, nosaltres no ens fiquem en la seva vida privada. De totes maneres ha dit, però clar, això no fa bé a la monarquia, no sé què. Però què vol dir no fiques en la vida privada? Primer, els reis no tenen vida privada. Perquè tot el que implica o tot el que se deriva de la seva vida privada té efectes públics. I a més, aquestes vides privades i aquests excessos presumptes es paguen en diners que són públics també. Perquè és un servidor públic i perquè, teòricament, hauria de viure d'allò que li dona l'Estat. Per tant, aquí no hi ha via privada que valga. Aquí el que sí que hi ha és una impunitat, la famosa inviolabilitat del rei, que és la que permet que passen coses d'estes. I atenció a una cosa, cada vegada que apareix un lío d'estos es discuteix. Fins a quin punt la inviolabilitat del rei és impunitat i afecta tots els àmbits judicials, és a dir, penal, civil, administratiu, sempre hi ha una discussió i sempre hi ha juristes que diuen no, en l'aspecte civil el rei no és inviolable, i al final hi ha els tribunals sempre que ho neguen. Com els tribunals no ho neguen, qualsevol pot dir, jo soc el seu fill, perquè ell, com que no m'acceptaran ni les proves que tinc jo, ni puc anar a un tribunal on li demanen una prova de paternitat, puc dir-ho. I aquí hi ha un... Clar, el merder se'l munten ells amb la seva inviolabilitat, amb la seva impunitat i amb tota la càpsula en què viuen.
No, digues.
No, és que jo crec que realment la clau és el que ha dit en Martí abans. És a dir, jo no sé si el fill, el rei actual, podia haver fet una altra cosa. Era complicat defensar el seu pare amb tot el que va sortir d'Hisenda, amb tots els negocis que havia fet per ell, no per la institució ni pel país. Després, tu has viatjat amb ell i saps la quantitat d'empresaris que es beneficiaven de que ell anés al capdavant a les missions comercials, però no treballava només per aquells empresaris, treballava també per la seva butxaca. Per tant, a mi, del José Zaragoza, l'únic que espero és que expliqui per què es va blindar d'aquella manera que ho va fer, va ser l'últim servei del senyor Rubalcaba amb el govern del PP, perquè se'l va blindar d'aquella manera a l'emèrit. Aquest és el servei que li va fer el PSOE a Juan Carlos. Després, si ara el deixen caure, doncs és evident que el deixen caure.
Perquè és la garantia que li dones perquè plegui.
D'acord, i perquè no es pugui mirar res del que va fer. Llavors, la meva pregunta és, no sé si podia haver fet una altra cosa, Felip VI. Tinc el dubte, no ho sé, és a dir, perquè tenia molt mala defensa, i després, és veritat, en tingui 3, 4, 2 o cap, els estudis i la bona vida els haurem pagat entre tots, això és evident, i per tant, tot és públic quan es tracta de la institució. Però
vull dir que jo crec que hem pagat
però em sembla que és una broma en comparació amb tot el que fins ara hem sabut de les finances d'aquest senyor.
El que els hem pagat... Vamos, si algun dia hi ha un president de la República o una presidenta, els fills tampoc aniran a demanar caritat.
No, però podràs treure, no? Si no
viuran,
està bé.
Viuran bé, amb dignitat.
Sí, però haurà de rendir comptes a la ciutadania.
Però el problema és aquest. Clar. El problema és, diu, el Màrius deia una institució feble. Diu, és que coi, és que és una institució feble. Perquè aquest ja no és el país de los santos inocentes. Que venia un senyor amb 4 duros a la butxaca i els tirava a terra i la gent s'acotxava per agafar-los. Aquest és un país de gent del segle XXI, moderna, que entén les coses, i dius, bueno, doncs fins i tot pots estar disposat a pensar, però mira, saps què? Això de la República dona molta feina, perquè quan s'ha de votar, aquest és un país que els ninotets de Goya els llega el bastó, i per tant, algo que no es pugui canviar, que sigui inamovible i que per tant mantingui la unitat, doncs, fins i tot políticament algú pot pensar que això és el correcte, o molts poden pensar que això és el correcte, però la manera de fer forta la institució és fer-li xapa i pintura i portar-la al segle XXI, i el rei o la reina és inatacable, hauria de ser-ho en els actes propis de la seva feina de rei, és a dir, quan sanciona lleis i quan fa el que és propi d'ell, però el que no pot ser
que sigues un comissionista, que sigues algú que posa la pistola al pit per omplir-te les butxaques, i que no et passi res.
El que passa és que hi ha una cosa que és curiosa. Tradicionalment, com que aquesta és una institució, la monarquia, que ve de molt antic, a mesura que el món es modernitza i cometen un dia un error, es canvia el model. I, per exemple, els reis que durant la Segona Guerra Mundial van fer una picada d'ull o fins i tot es van comprometre amb el nazisme o el feixisme, pues s'acaba la monarquia, ja està, fora. Aquí, a Espanya, des de Carles IV fins avui, hem enviat els reis 4 vegades a l'altra punta del món. O sigui, els hem acompanyat que se n'anessin. I sempre han tornat. I no ho sé, o sigui, alguna gràcia algú li veu, perquè si no això no passa, no?
Sí, això dic que molta gent pot ser monarquista. Jo no estic qüestionant això, el que estic qüestionant és el tipus de
monarquia. No, jo no qüestiono, jo el que dic és que a altres llocs, quan la monarquia, pel que sigui, se'n va, ja no torna.
I aquí
repica.
T'ho diré d'una altra manera. Ells ara és com si del segle XXI vulguen les molles però no volen els ossos. És a dir, oi que et cases per amor, perquè estàs al segle XXI? I t'has triat una periodista que t'ha agradat, que t'ha fet il·lusió i que t'ha fet sentir mariposes papallones a l'estómac. Això els reis no ho fan, o no ho feien. Les empreses se defensaven també triant la parella d'acord al negoci.
Per això, també no? la burgesia, més que matrimonis, el que feia és juntar patrimonis.
Sí, però la burgesia...
La democràcia d'aquest país fa cada cop i volta... O sigui, una de les coses més interessants de l'arribada al poder dels socialistes és, a part del canvi i tal, no sé què, va haver-hi un canvi amb la burgesia. Sí, tots aquells que tenien la dona que els havia tocat i que tenien finques a Toledo i no sé què i tal, de cop i volta... volen ser com nosaltres, com els pobres. Volen tenir una nòvia de la que s'enamorin.
El meu argument no anava tan bé aquí.
No cal, no? Volen tot.
Vostè vol les prebendes...
L'amor i el patrimoni. És que ara m'indica.
Màrius, vostè vol les prebendes del segle XXI, inclòs casar-se amb qui li agrada? Doncs al segle XXI els reis, si delinqueixen, passen comptes. Al segle XXI. Abans no. Abans els reis... eren reis.
Abans eren reis perquè...
I ara segueixen així. Això s'ha de posar al dia.
Abans eren reis perquè era rei per la gràcia de Déu. No? Perquè, i ara, avui en dia, teòricament, els que defensen la monarquia diuen sí que el van votar. El rei d'Espanya es va votar quan es va aprovar la Constitució i, per tant, la gent va refrendar això. Com que ara hi ha aquest contingut que ja no és per la gràcia de Déu, si les monedes d'un duro ja no ho diuen, se'n recorda vostè, Francisco Franco, por la gràcia de Dios, i després, quan van aixir les monedes del rei, deia... Juan Carlos I, rei d'Espanya. Aquí ja no hi ha gràcia de Déu. Com que no hi ha gràcia de Déu...
És que la Constitució, entre les coses que diu que la sobirania...
És del poble. I com que no hi ha gràcia de Déu, ja la inviolabilitat o la impunitat s'haurien d'eliminar. I això sí que és una reforma constitucional en triat. El problema és que els poders de l'Estat són això i més bèsties encara. Qui hauria de reformar això, qui hauria d'aplicar-ho, qui hauria de... El problema és que no és només que la societat espanyola sigui moderna. És que hi ha una sèrie de distàncies en l'Estat que són més reaccionaris encara que això. I que tenen molt de poder, i és veritat. I comences per la judicatura, i continues per l'exèrcit, i segueixes per... I tota aquesta gent considera que el rei encara és per la gràcia de Dios. I aquí està el xoc de la sobirania popular i dels partits que sempre es pleguen o dels parlaments a tot això i una sèrie de capes que hi ha en la societat espanyola per als quals Juan Carlos I, ara Felip VI, són iguals que Alfons XIII o que Carlos III.
Només un apunt, és molt benevolent dir que ho fan perquè són reaccionaris i pensen en la gràcia de Déu. Jo crec que és que hi ha alguns d'aquests estaments dels que tu parles que treuen benefici de la inviolabilitat del rei, perquè en alguna part dels negocis del rei hi havia constructores que van treure un benefici important.
No, però els constructors no estan en això. Hi ha una profunda...
Per exemple,
hi ha
un exemple.
Els constructors no estan en això. Hi ha una profunda reacció en Espanya que travessa moltíssimes instàncies de l'Estat i no té res a veure amb els constructors, que és el capitalisme postmodern. Tu, és
crec
una altra cosa.
Crec que
i té molta força, encara.
Us deixeu la bona fe, jo dic en sèrio. És a dir, hi ha molta gent que ha llegit prou i sap prou d'història com per saber que una reforma, per petita que siga, obre una finestra d'oportunitat per a que després d'aquella reforma n'hi hagi vindre una altra, i una altra, una altra.
I aquest és el problema.
I l'edifici caiga.
I aquest és el problema.
Hi ha gent que milita amb aquesta convicció de que les institucions s'han de defensar a capa i espasa, perquè qualsevol reforma les debilita i les qüestiona.
Sobretot els que estan a l'estatu quo.
Permeteu un moment. El que passa és que hem de guanyar...
Però quan diem, segons, quan diem això, així... és que creiem molt poc en la força de la nostra democràcia, eh?
Bueno.
Tres quarts de deu, pràcticament. Dues coses. Primera, això ja està escampat tant que al Congrés tothom va darrere dels diputats perquè diguin alguna cosa, i amb alguns els enganxa el contrapeu perquè la informació no és que s'hagi sortit a la 5 al dematí o a les 6, sinó que ha sortit pràcticament a les 8 tocades. Però la cosa, tothom ha hagut d'anar...
Això, insisteixo, és que sí, fa ja, anys mira. Que dona voltes. Ja, fa ja, anys ja. Que dona voltes. I no, aquest senyor no ha portat una sola prova. Ja. Hilda, sí, no deixa un llibre per vendre.
I que estem parlant d'un embolic de faldilles. És que,
bé, que no em sembla més transcendent. Som un instant. Rufián, per exemple, ha dit això.
Bueno. Buenos días. No sé si ha leído El Confidencial. Están contando que el rey emérito tiene una cuarta hija.
¿Solo una? O sea, solo una hija secreta tiene. Me interesa, nos interesa poco su vida privada, solamente lo que gastó de dinero público en ella, y sobre todo nos interesa más que los hijos, hijas, secretos, secretas, es el dinero secreto que tiene por ahí, que seguro que tiene mucho más que hijos y hijas.
Ma, això deia Gabriel Rufián, i després han parlat altres diputats, com per exemple, espera un moment que ja els hem recollit tots, perquè clar, com que s'han enganxat a contrapeu, Patxi López, Òscar Matute i Edmundo Val.
No, no lo he leído. No es cuestión mía. No,
¿Ah, sí? Una vida muy vivida ha tenido ese hombre. Me da igual.
Oh, me dais la noticia a vosotros. La verdad me quedo un poco alucinado.
Alucinado.
Aquesta noia té noms i cognoms. Alejandra Rojas. Sí. És la filla de la condesa de Montarto, que va morir fa 7-8 anys. Aquesta noia no ha reconegut res, no ha dit res. O sigui,
l'aplanyo ara, eh?
No. L'aplanyo. Bueno, aquesta noia és una noia que està acostumada al paper coixer, no és una noia que li resulti lié.
Ex de Luis Medina.
Ex de Luis Medina i amiga íntima de la parella del no sé qui, del... sí, del ai, aviam, de Pretty Woman, del Richard Gere.
Sí. Que és espanyola, ella.
Ella és espanyola i és amiga seva. Vull dir, que és una noia que s'ha fotografiat els fotocalls d'aquest país. Vull dir que no és un personatge aliè. Costa molt de pensar que sigui filla seva. És més, i la que podria confirmar alguna cosa seria la mare, però la mare està morta des del 2015. I el conde de Montarto aquest, doncs, va morir el 2005. Vull dir que és molt difícil de portar proves. Sí. I el més ridícul de tot, un argument. No, hi han tres fonts i tal per les quals sembla que es podia arribar a la conclusió d'aquesta noia era filla seva. Que un dia, per una filtració, se sap que el rei emèrit li va dir al seu fill: vagila i tal, no vagis amb aquesta noia, perquè aquesta noia és... Bueno, perquè... per favor, eh? Podria ser la teva germana. Per favor. Això, bueno, queda bé, perquè hi ha un cas a la història d'Espanya, que és la d'una senyora que va ser, jo crec que va ser, no sé, va ser secretària d'Estat, o no sé, va ser, de la filla natural del Serrano Súñer, la Carmen Díez de Rivera, que en un moment donat comença a sortir amb el fill registrat del Serrano Súñer. És a dir, hi ha una parella que és, són germans.
Mussolís.
I hi ha un punt de drama allà al mig i tal, i ella es fa com una mena de monja seglar i se'n va a l'Àfrica a treballar.
Vinga. Bueno.
Bueno, però ja avui hi ha precedents. No,
però vull dir, però vull dir, és ja. Tu en sèrio, tu això... És que no m'ho crec.
Val, dit això, hem fet una cosa. Està a la Zarzuela, que se ponga.
No se pone.
Val. Arnau Mañé, Madrid, bon dia.
Ja. Bon dia, sí, ens hem posat en contacte amb això, l'entorn del rei Felip, és a dir, fons de la Casa Reial Espanyola. Evidentment, se'n renten les mans. Diuen que no parlen de llibres publicats i que, per tant, no és una cosa que vagi amb ells. És veritat que és una cosa personal del rei emèrit i que va més enllà, fins i tot, del funcionament de la monarquia, però, evidentment, també, justament per ser una monarquia, sí que té pes en tot plegat. Tot i això, la Zarzuela diu que res, que se'n renta les mans.
Gràcies, Arnau. Fins ara. Clar, què vols esperar?
No, com que el sabó el paguem tots, que vigilem no faci el medi, a més ja sé què era.
I l'aigua va cara.
Ja sé què era.
És casa, sí.
És casa. Bé, ja ho veus.
No en traurem res de clar d'això.
Pere, vols dir alguna cosa?
poca cosa, perquè ja s'ha dit pràcticament tot. Només constatar un subratllat que hi ha hagut bastanta sordina amb la visita a San Senxo. Estem d'acord amb això? A diferència del follon que es va liar l'altra vegada, jo crec que hi ha hagut un canvi d'actitud del senyor Mèrit. Després, a mi aquest senyor que copuli o deixi de copular em sembla perfecte. Tant ara com abans, el cuento aquest de la democràcia d'estabilitat a canvi de que haga lo que quiera, jo el compro. Als anys 80 tenim memòria del que passava als anys 80 i com estava el país. Vull dir que jo en aquest cas ho compro. Ara, com bé ha dit aquí el Julibert i tots els aquí presents, el tema és tot el que pugui haver manllevat, tot el que l'ha protegit l'Estat, Fiscalia fa 4 dies tancava investigacions, fins i tot a Anglaterra, no sé què nassos passa amb tot això, el tema dels calés de Panamà i l'herència al seu fill. Hi ha un comunicat de la Casa Reial actual, del príncep Felip, el Felip, el que mana ara, el de veritat, diguem-ne, dient que renuncia a l'herència, quan a més és un acte administratiu jurídic que no es pot produir.
No es pot fer.
Per què no es pot fer? Perquè l'herència no s'ha produït encara.
No, no, hi ha un altre punt. Si renuncies a l'herència, la principal herència de l'actual rei és el tro.
Val, però aquí, diguéssim, efectivament, com s'ha dit en una altra tertúlia, qui s'ha de mirar és el fill, que el de Panamà ho sabia un any abans. I tothom callat, i ningú hi fotrà la mà. I la mesa del Congrés, amb els dos grans partits que sustenten la democràcia espanyola, que són el PP i el PSOE, quan intentes preguntar per aquest tema, xiton, pues ja està, ens divertim amb la senyora aquesta. Jo crec que podria ser possible que sigui la seva filla. Però tant fa, eh?
No, jo no, jo no m'ho crec.
Vull dir,
no m'ho crec.
Però potser en té una altra, no
en
sé.
El fons, en
jo crec que
és un acte de fe, però...
Aquest senyor va fer un teatret, en perdó, magnífic, el dia 23F. El 23F va sortir... Perdó, va fer, perdó, Basté, va sortir ja vestit, el 23F, i va fer bé la feina. Sí o no? El fill encara no ha demostrat
bé,
res.
Bé, hi ha teories que apunten que aquesta feina sí, estava preparada precisament per reforçar la figura, eh?
És igual, però bé. Teatret, però el va fer bé.
Ah, no, pels seus propòsits, segur.
És la percepció, al final. L'altre no ha fet bé res. I no parem el discurs el 3 d'octubre, que si no, Màrius, que ja ve prou esbarat, i ja s'esbarà l'endemà, diguéssim, doncs encara...
Sí?
Encara...
Home, sí. Sí, sí, es va esbarat, sí, ho recordo ja.
Vas a canviar de tema?
Sí.
Puc dir una cosa abans?
Sí, clar.
És que no ho volia dir, però tu m'has vist el nas?
Sí, sí, és veritat,
eh? I aquest caràcter, eh? Aquest caràcter...
Pues està dins de l'air.
És un nas una mica jueu, també, eh? Sí.
Però, de totes maneres...
Som cinc, feia escapades a l'Ebre, també.
Som cinc.
No, no, però...
Podria ser més gran que el primogènit.
Clar, podria ser el primogènit,
eh? És l'hereu, aleshores, clar.
No, no.
Primogènit té 54 anys.
Un germà és més gran que jo, Felip.
No, no, quants anys tens
tu? El teu germà també seria fill, joder, tu. Però què passa, eh?
Quants anys tens tu?
Aneu per partida doble?
Menys que ell?
Sí, uns collons.
Però, escolta, els...
Això ho està inventant.
Els Borbons són alts i tu...
Jo vaig atrás d'ell, 52.
No, però també depèn de la mare, eh?
També depèn de la mare. No, no,
no. No ho volia dir, però avui està dit.
Molt bé.
Les lleis de Mendel, allò del... Prova del pesolet, el pesolet arrugat aquest...
Vols que et fem un llibre?
Més pesolet arrugat que el pesolet.
Això és que les persones famoses, els homes famosos, que són els que fins ara havien caigut aquestes demandes, aquestes històries de paternitat, doncs al final sempre es poden defensar, si és que volen defensar-se o si és que no ho són, amb una prova de paternitat. I és el que jo deia al principi, com que aquest senyor no es deixarà fer cap prova de paternitat, tu pots dir això i jo puc dir que el meu gat també. Entens? I, bueno, i en això ens quedem. El problema, que, com comentava Màrius, és que aquí tot el món diu la seua, que podem fer-te passar bou per bèstia grossa, però sense cap mena de vergonya, que qualsevol pot dir això, i com que ja se sap com funcionarà i quina és la seqüència, que la Casa Reial dirà que no en sap res, que ell tampoc obrirà la boca, i que cap tribunal del món, encara que hi haguera algun indici, el cridarà per fer-li aquesta prova o per declarar, doncs, bueno, això al final és el corral de la Pacheca. Això és una gran festa, etc etc. I els dos grans partits espanyols no sostenen la democràcia, sostenen la monarquia.
Sí, no, però això...
La monarquia, sostenen la monarquia. Els dos, el que més sostenen, els dos principals partits espanyols sostenen la monarquia, segurament per aquestes instàncies que dèiem abans.
Un moment, ja...
Bé, ja està. Aquestes coses, però, s'acaben sabent, eh?
No, no, és que com sí, que volien que potser, un silenci... Un
potser d'aquí 30 anys.
Vols fer el favor bueno, escolta, de deixar-me acabar?
Escolta,
no.
Perdó, que vull recordar, Cadalí, que, en fi, no va provar dona, que diria algun personatge del segle d'or, com a expressió, li va sortir també una filla natural. I estan ja enterrat, estan col·locat al centre del seu univers... li van tenir que començar a tallar trossets, a serrar trossets de la cama, del no sé què, una cosa horripilant, horripilant. És a dir que no et deixin en pau, ni el més enllà.
Sí. És a dir, Dalí és fusta.
Escolta,
la gran frase del programa, Dalí és fusta.
Sí, Dalí és fusta, però hi ha una cosa que és pitjor, que és que qualsevol boig o boja et pot arruïnar fins i tot el descans etern. O sigui, em sembla horripilant des d'aquest punt de vista. Hi ha coses... O sigui, el jutge, si hagués llegit una... No sé si era jutge o jutgessa. Ara... Sembla que era jutgessa. Si hagués llegit una mica. Una mica. Una mica. No molt. Una mica. Eh? O sigui, qui era Dalí, tal, la seva vida, tal, que va escriure... Per favor, ja sabria que no tenia que investigar res, que no fer perdre el temps a la justícia, home, per Déu, i sobretot a la gent del museu, si van... És igual.
Si aquesta senyora, presumpta o no filla, se sent molt ofesa, doncs pot denunciar els autors del llibre i pot demostrar que no és així i el que sigui.
Sí, però tu saps que això, en aquest país, és un festival. Sí. O sigui, tu fas això i el circ t'acompanya la resta de la teva vida.
Bueno, crec que el circ ja l'acompanyarà una estona. Eh?
Una estona segur. Dit això, deixa'm... Volia dir una cosa. Escolta, ens veiem a Montjuïc.
Que no hi comptin, que no hi comptin. Perquè, a més, una de les meves teories és... No és que volen turistes, és que es fan un bé no portar-nos allà. El promís d'edat, ho explico a la meva columna, el promís d'edat dels socis del Barça són 60 anys, una cosa així, no? I allà dalt fot un fred que pela.
Sí.
És a dir, allà baixaran el número d'abonats en picat. O sigui, els que vagin allà jugaran la vida. El mes de gener, a Montjuïc, menja... O sigui, ni Nagro Islàndia, de debò.
O sigui, un moment, aquest cap de setmana Obama juga la vida, no?
Collons, si hi ha aquesta onada de calor que se li cabran les pestanyes, no? Per favor, no, aquest cap de setmana està salvat.
La crisi... La crisi...
Ja vaig veure molt gran,
Sí. Semblava Woody Allen.
Bueno, sí,
exacte.
No sé.
Em va semblar Woody Allen.
Quan hagi actuat, ho tornem a veure.
No, segur. Escolta, i el Mike Jagger, que segurament si el veus amb un semàfor l'ajudes a creuar, i dient, no, el pas de Pietors no està aquí, està una mica més endavant.
Fots
un escenari i jo no sé què es pren, perquè com que ja s'ho ha pres tot, no deu fer efecte. Però fot uns vots. I té una data...
És l'únic, ja. És l'únic.
I és l'únic que salta del grup.
Perdó.
Bueno, que va saltar d'una...
Perdoneu.
Un cocoter, no?
Hi ha vegades que veus les coses i entens si és bèstia o no és bèstia. Mireu Televisió Espanyola quina informació està donant. Don Juan Carlos tendria otra hija. Això és Televisió Espanyola, eh? Amb la portada del llibre.
Sí.
Poca broma, eh?
Home, utilitzen el condicional.
No, aquí ja no estem... No, és que aquí ja no estem parlant de les televisions privades, estem parlant de que la televisió pública i encara està aquí de xatxar, el tema? Vull dir que...
Deuen estar entrevistant el que m'ha entrevistat, no? Aquest senyor que hi ha aquí baix.
No ho sé.
Va venir un senyor aquí baix, amb ulleres, que no és el José María Olmo.
Per tant, és el David Fernández, sí. En fi, de Màrius Carol, moltes gràcies.
Un plaer.
El plaer sempre és nostre.
Ens veiem a Sarrià. M'he distret una mica d'això.
Ens veiem al Palau Sant Jordi.
Sí. Palau Sant Jordi?
Bruce.
No, però està d'olímpic.
Perdó, vale.
Dos minuts.
Doncs ens veiem amb el Bruce.
I les 10.
Neu amb molta anticipació.
I va la neu, sí.
Perquè pujar allà és pitjor que pujar a l'Everest.
No n'hi ha per tant.
I va la neu, si vas,
jo també.
No n'hi ha, per tant, un tio que ve pels túnels i sembla que hagi quedat al mitat de l'oceà. Escolta
una cosa, Mario.
Sí, anem canviant l'argument. No.
Jo, quan vaig...
El carril de bicicletes es va fotre el cap com un timbal el dilluns. Estic preocupat, ja, pel carril de bicicletes.
Escolta, ho vaig explicar ahir. He anat a tres concerts recentment al Palau Sant Jordi i, per sorpresa de tothom, he aparcat per allà al carrer Lleida per allà al Teatre Lliure i he pujat per les escales mecàniques. Són 10 minuts llargs i és molt agradable.
No, quan funcionen, que diumenge
ja
passat...
Ja estem rajant a l'Ajuntament. No, de veritat. Quan venia l'Ajuntament aquí fora, que ara entrarà.
És un passeig, home.
És un moment, pujarà.
És un moment.
Jo sempre vaig caminant i vaig a
caminar. Però esteu intentant convencer-lo.
És un moment. No és cada vegada
caminant. I partir-se a les 10 del vespre, baixar a les 12 per Montjuïc, fins i tot és una experiència.
Bueno, home, sí, sobretot si vagis cap allà al Teatre Lliure.
Però esteu intentant convencer-lo.
Però pel que has dit, de mitjana d'edat, la majoria l'endemà no han de matinar, tenen temps, estan...
Jubilats.
Jubilats, per tant, no els hi ve de 10 minuts.
Perdó, 60 anys no està jubilat.
No.
Després hi ha la jubilació activa.
Has dit la mitjana, per tant, la mitjana. Vol dir que n'hi ha uns quants que són més.
Màrius, el problema ara no és pujar a Montjuïc, és veure el Barça. Allà on
sigui. Ahí està.
Allà on sigui,
és que esteu intentant lo de convèncer després d'una derrota oprobiosa que va tindre lloc ahir i que no l'ha deixat dormir. Pues ara, encara que digueren que jugarien, jo què sé... En el...
sí, a la plaça Catalunya.
A la plaça Catalunya diria que la plaça Catalunya és horrible, perquè està plena de coloms que s'hi caguen. I, per tant, li digueu qualsevol cosa, vull dir que no.
I gent rara, i gent rara.
I gent rara.
Bé, no, i no m'estendré més, perquè si no em perdo.
Gràcies i bon dia. Un segon, que ara tornem.
RAC 1. Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un espai o, si ho prefereixes, triat.